Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. El Massaid és portaveu del govern espanyol i Silvia Paneque, portaveu del govern català.
Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
El 9 FM.
Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També aixafuga a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, David. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7, en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vagem, aturades que toquen, també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beidé.
A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
Al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi, de processos de deslocalització.
L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
El dispositiu per fer front a la tiba fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica climàtica en declaracions a BTV.
I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
En bàsquet, l'Espar Uni Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la setena baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers 2 cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones cada uno tiene, sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
Precisament el mateix Noia ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més llavors ja les 3 finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
Hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2014. Nimfa dorment.
Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
Glòria Fontova.
Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
El nou FM, Guillem Sánchez.
Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogó a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Bellbé.
A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà important per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa dues setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'Ara Pacte Local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Com a grup municipal independent, en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara, Mollerussa està en una nova etapa.
És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política, positiu, constructiu, d'anar per feina.
El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit de la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Aleix Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
Més coses. En territori, aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Media es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'€1.350.000 i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de la MB, explica com es distribueixen les actuacions.
La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? I doncs no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs més una realitat del territori.
El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals, juntament amb 21 representants de la DO Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament el territori i el sector dels vins escumosos.
En cultura, Lia Cali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
Rigorós, modern i ambiciós. Això ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva al certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Izan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara a Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre d'Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
Això és una eliminatòria, són 180 minuts o 210, llavors preparats per tot. Evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre nit com la de l'últim dia, i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. From
la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.